L'Ajuntament de Barcelona reclama estudiar el transvasament de l'Ebre a Barcelona. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ja ho han proposat diferents col·legis professionals i també la Cambra de Barcelona. I en el primer dia, en estat d'emergència per sequera, Barcelona mira cap a l'Ebre per pal·liar la falta d'aigua, Joan Bota.
Una proposta, aquesta del transvasament, que ara per ara descarten tant la Generalitat com les institucions ebrenques i que pot atiar la guerra territorial per l'aigua.
Més detalls, Barcelona, Jordi Corbalan.
L'enginyer en cap de l'Ajuntament, Oriol Altisseng, explica en una entrevista a Catalunya Ràdio que rebrà els responsables del grup de treball dels col·legis professionals que han fet la proposta per canalitzar l'aigua de l'Ebre fins a Barcelona. No es posiciona obertament sobre el projecte, però vol conèixer els detalls.
A dia d'avui és cert que l'Ebre està desembassant i que en les conques internes tenim un problema molt greu. Tot això s'ha d'estudiar, s'ha d'avaluar.
Com era previsible, les reaccions a l'Ebre no s'han fet esperar. Corresponsal Jordi Barranca.
Sí, bon dia. La primera en reaccionar de la plataforma en defensa de l'Ebre assegura que és un tema recurrent, s'hi oposen de totes. Recorden que no serviria per a res i afegeixen generaria de nou protestes a les terres de l'Ebre, tot plegat en un context en què, recordem, ajuntaments com el de Tortosa i institucions ebrenques estan aprovant ja mocions en contra de la interconnexió, per tant, també del transvasament.
Ara de seguida ampliarem aquesta notícia. Mentrestant, CaixaBank descarta tornar la seva seu social a Catalunya.
Ho han deixat clar la presentació dels beneficis del banc, que en la línia de tot el sector han estat de rècord.
Quins són els arguments de CaixaBank per quedar-se a València i no tornar a Catalunya, Laia Ortega?
Diuen que quan van fusionar-se amb Bankia ja van decidir que la decisió seria permanent, que no han rebut cap pressió en aquest sentit ni iniciat converses. Això durant la presentació de resultats de l'entitat, que s'han disparat. L'any passat CaixaBank va augmentar un 54% els beneficis fins superar els 4.800 milions. Tot plegat gràcies a la injecció de la pujada dels tipus d'interès.
Mentrestant, l'independentisme rebutja reformar la definició de terrorisme al Codi Penal a canvi de deixar igual que està la llei d'amnistia.
Tant Esquerra com Junts per Catalunya descarten aquesta opció plantejada per l'entorn del govern espanyol, se'n diu el president Pere Aragonès i el portaveu de Junts, Josep Rius.
El problema no és el redactat de la llei d'amnistia. El problema és l'ús arbitrari que estan fent de la instrucció judicial d'on jutges.
Ahir mateix el president Sánchez, també l'expresident Zapatero, doncs va dir que la llei d'amnistia inclourà tots els independentistes perquè no són terroristes, doncs que la llei d'amnistia inclogui tots aquests supòsits.
Això mentre la Fiscalia de l'Audiència Nacional carrega contra el jutge instructor del cas Tsunami Democràtic.
Critica Manuel García Castellón perquè veu terrorisme aquest jutge en les protestes post-sentència l'any 2019 i parla a la Fiscalia d'incongruència, de contradiccions flagrants del jutge i de falta d'actuacions en tota la causa. Tot això ho diu, per cert, un fiscal considerat de l'ala conservadora.
El Consell Escolar proposa que el pròxim curs escolar comenci el 9 de setembre.
És una data que veurien bé sindicats, famílies i docents que demanen 5 dies feiners per preparar el curs. Ahir es van reunir amb la consellera que d'aquí una setmana es proposarà la data per començar les classes.
El dia que aquesta casa, el 3CAT, llença una campanya per reimpulsar l'ús social del català, especialment entre els joves.
És una iniciativa que s'acaba de presentar amb 30 mesures pels pròxims 2 anys, com ara incrementar les pel·lícules i sèries que es doblen, els continguts específics sobre la llengua o dos videojocs en català, sentiu la presidenta del 3CAT, Rosa Romà.
Ens estem transformant tecnològicament per evolucionar i arribar a nous públics, però aquesta transformació ha d'anar inequívocament de la mà del que és la nostra funció, la nostra missió fonamental, el compromís de 3CAT amb la llengua i la cultura catalana.
L'altra cara de la moneda, la Franja de Ponent, entitats i ajuntaments comencen a organitzar-se contra la intenció del govern de l'Aragó d'eliminar el reconeixement del català i també l'aragonès com a llengües pròpies del territori. Lleida, Estela Bussoms.
Sí, sobretot el que preocupa és la repercussió que pot tenir en la presència del català en el sistema educatiu. De moment han iniciat una recollida de signatures a través del web change.org i el món municipal també expressarà el seu malestar a través de mocions.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Laporta, el president del Barça, assegura la continuïtat de Xavi Hernández fins a final de temporada a la banqueta, passi el que passi.
El president del Barça ho ha dit en una entrevista a RAC1 en què ha qualificat de cínica l'actitud del Madrid amb el cas Negreira i de vergonyós l'arbitratge que va rebre l'Almeria al camp del Madrid. I al Catalunya Migdia sentirem també Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, que ha fet balanç al mercat d'hivern de fitxatges i ha explicat per què no han fet cap reforç.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Doncs encara els accidents compliquen la circulació a diferents punts. Hi ha uns 7 quilòmetres de congestió a la C58 del nus de la Trinitat a Ripollet, sentit cap a Terrassa, per una col·lisió que hi ha hagut, afectant la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. De mica en mica sembla que s'anirà esveint aquesta retenció, han pogut apartar els vehicles. Autopista del Garraf a Sant Boi, sentit Castelldefels, retirats també els vehicles que hi havia a Viladecans, afectada la comarcal 245 entre Cornellà i Sant Boi, al cintre de litoral de Sant Joan d'Espí fins a Cornellà, hi ha hagut una topada fa estona, trams d'aturades a la P7 de Montornès del Vallès a Mollet, sentit sud, vehicles també accidentats al voral, encara a la C17, amb retenció des de Lliçà de Vall fins a enllaçar amb la P7, i pel que fa a les rondes de Barcelona, comencen ja els trams de retenció en tots dos sentits de la marxa.
Gràcies, Cèlia. Per cert, per la mobilitat, la línia de Rodalies R3 recuperarà aquest diumenge la circulació habitual de trens després de 3 mesos i mig amb el servei interromput al tram entre Parets i la Garriga, per obres de desdoblament. Es continuarà circulant per via única i amb els horaris habituals. Ara sí, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Hola, bon dia.
Canviem de personatge perquè sempre era el Francesc Mauri qui saludava, però és la mateixa pregunta que li he fet al Francesc tota la setmana. Anticicló sí. I, per tant, poques novetats.
Poquíssimes novetats. A més, avui és el dia de la Candelera i, per tant, ens està rient. Això vol dir que el cel és serè i, per tant, això, diu la dita popular, que pot ser que continuï l'hivern aproximadament un mes i mig més. Això és la creença. De fet, preveiem canvis la setmana que ve, a veure si això és l'inici de que torni l'hivern almenys al Pirineu, a partir de divendres que ve o dijous a la tarda, falten 7 dies i mig, però podria canviar el temps amb una mica de pluja, una mica de nevades i pertorbacions atlàntiques que podrien tirar més endavant, ens podrien afectar més dies. Mentre no arribi això, que és l'esperança que tenim oberta cap al 8-9 de febrer, canvi de temps, doncs de moment anticicló, sol, boires, ara mateix tapat a la Catalunya Central, a Lleida en fred, 6 graus a Pujal, 6 a Pinós, 6 a Lladurs, 6 a Vilanova de Meià, 6 a Lleida, i fora de la boira, doncs tenim 18 graus a Barcelona, 18 a Girona, 18 a Tarragona, fins i tot 21 graus primaveral a la Bisbal d'Empordà. Tant demà com demà passat, sol, boires al matí, i poca història, puja una mica la temperatura més encara diumenge.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Ho hem dit a les dues. Barcelona defensa estudiar la proposta de transvasar aigua de l'Ebre a l'àrea metropolitana des del Camp de Tarragona per fer front a la sequera. Una proposta que el govern descarta i que rebutja frontalment des de les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Barcelona admet que portar aigua amb vaixells no és una solució que agradi ningú, Jordi Corbalan.
L'enginyer en cap de l'Ajuntament, Oriol Altisenc, ha explicat en una entrevista a aquesta emissora que els pròxims dies rebrà els responsables del grup de treball dels col·legis professionals que han fet la proposta per canalitzar l'aigua de l'Ebre fins a Barcelona. No es posiciona obertament sobre el projecte, però vol conèixer els detalls.
A dia d'avui és cert que l'Ebre està desembassant i va sobrat d'aigua i que en les conques internes tenim un problema molt greu. Tot això s'ha d'estudiar, s'ha d'avaluar i si veiem que és realment una opció interessant, portar-ho en les taules de coordinació que tenim amb les administracions competents perquè siguin ells els que prenguin la decisió i que valorin tirar endavant determinada solució, aquesta o qualsevol altra.
L'enginyer en cap municipal assegura que el port de Barcelona estarà preparat per si a l'estiu cal rebre aigua en vaixell, però ha reconegut que aquesta no és una solució que agradi a l'Ajuntament.
Són mesures que no agraden de veure, Creiem més en solucions estructurals, solucions que permetin assegurar, garantitzar un subministre i no aquestes situacions.
Altisenc ha explicat que busquen terrenys amb l'ACA a la Llera del Besòs per fer una nova planta per extreure aigua de l'aqüífer del riu i injectar-la al sistema per obtenir més recursos hídrics. Assegura que Barcelona ha fet i està fent els deures.
Doncs la plataforma en defensa de l'Ebre es planta davant aquesta demanda que l'Ajuntament de Barcelona acaba de fer a Catalunya Ràdio. Ho rebutja i reitera que no serviria per solucionar els problemes actuals que té l'àrea metropolitana amb l'aigua. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Si estan en contra, descarten de nou aquesta proposta i insisteixen que no seria la solució. Pel que fa al desembassament de Mequinensa, recorden que es fa dues vegades l'any i que ja és una cosa prevista dins el pla hidrològic com una mesura per preservar el riu i, per tant, també la gent que en depèn. Per això defensen hi ha altres mesures a aplicar. Manolo Tomàs és un dels portaveus de la plataforma en defensa de l'Ebre.
En cas que se tirés cap endavant un trasbassament de l'Ebre en les circumstàncies que sigui, tardaria anys en poder-se materialitzar. És molt més acertat i molt més factible que es faci una política de recuperació d'aqüífers, que es faci una política de recuperació de les canonades que se'n van.
A banda, també demana limitar el creixement urbanístic previst a l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, recorden les conseqüències que tindria pel Delta, un indret ja molt fràgil.
Comportaria uns danys o uns impactes ambientals molt forts sobre el Delta, que està en cas de regressió i erosió. Per tant, no és una política que solucionés absolutament res, sinó que crearia un problema mediambiental molt fort.
Mentrestant, ajuntaments ebrencs, el primer, recordem-ho, va ser el de Tortosa, i consells comarcals i altres institucions ja estan aprovant mocions de rebuig en contra de qualsevol tipus d'interconnexió, és a dir, de transvasament, i asseguren que de fer-se tornarien les manifestacions a l'Ebre.
Doncs tot i la demanda de l'Ajuntament de Barcelona, l'aposta del govern per garantir aigua a les conques internes no passa, com a mínim de moment, per aquest transvasament de l'Ebre a Barcelona. Confien a poder resoldre el problema ampliant la dessalinització i la regeneració, que ja superen en percentatge l'aigua provinent de la pluja. Avui el president ha visitat una de les obres que permetran augmentar encara més l'aigua regenerada al riu Llobregat. Sant Joan Despí, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una ampliació de l'estació potabilitzadora d'Agbar a Sant Joan Despí, amb la que es podrà tractar el 100% de les aigües subterrànies extretes del delta del Llobregat i ampliar els volums de regeneració de la planta. El president Pere Aragonès, que no ha admès preguntes dels periodistes, subratllava el pes creixent d'aquestes infraestructures per reduir la dependència de la pluja a les conques internes.
Això ens permet, doncs, treure menys aigua dels embassaments i, per tant, mantenir els embassaments, malgrat que han anat disminuint, com les reserves estratègiques necessàries. I avui l'aigua que ve de la dessalació i l'aigua regenerada ja supera l'aigua que té el seu origen en la pluja, l'aigua provinent d'embassaments.
El govern confia que amb aquesta obra que hem visitat avui aquí a Sant Joan Despí, amb els pous que es volen perforar el Besòs, la nova dessalinitzadora del Foix o l'ampliació de la Tordera, es puguin cobrir les necessitats de les conques internes en aquesta sequera, però sobretot en les que vindran, perquè per molt que es vulgui currar, hi ha infraestructures que no les tindrem abans de 2 o 3 anys. Descarten de moment la interconnexió de l'Ebre amb Barcelona. Sense anar més lluny, ahir el conseller David Mascort va dir que no és una solució que de moment contemplin. Abans portaran aigua amb vaixells.
Doncs davant l'escenari d'emergència que obligarà a canviar els hàbits de 6 milions de catalans, els col·lectius ecologistes carreguen contra la gestió de la sequera que han fet les administracions públiques i demanen canvis en el model actual, Paula Núñez.
La 60ena d'organitzacions socials i ambientals que s'agrupen en la campanya de No n'hi ha, no en raja, asseguren que la crisi hídrica no prové només de la falta de pluja, sinó d'un ús partidista de la llei de la sequera. Denuncien la manca de transparència de les dades de consum, de la indústria o el turisme, per exemple, i creuen que les restriccions s'han d'aplicar urgentment amb criteris socials. Dante Maschio és el portaveu d'Aigua és Vida.
No és el mateix demanar-li a una petita pagesia que redueixi el 80% de la seva aigua a grans produccions que tenen un marge de benefici que podrien suportar la càrrega econòmica d'aquestes restriccions. Per tant, demanem introduir criteris de justícia social en l'aplicació de les restriccions.
La campanya també acusa els ajuntaments responsables de l'abastament de no assumir les seves funcions en matèria d'aigua.
Deixem aquest tema i n'obrim un altre. CaixaBank no tornarà la seva seu a Catalunya. Ho han deixat clar avui els seus directius en la presentació de resultats de l'entitat. Era l'últim dels 5 grans bancs a presentar els comptes, que també s'han disparat en positiu. València, Laia Ortega, bon dia.
Bon dia. El president de CaixaBank, José Ignacio Goyri Golzarri, afirma que no han rebut pressions, que la relació amb el govern espanyol és correcta, però que la seu no es mou.
El primer consejo que nosotros tuvimos después de la fusión, reflexionamos sobre nuestra sede social y llegamos a la conclusión de que nuestra sede social iba a continuar siendo Valencia. Pensábamos que la sede social en Valencia era lo mejor para nuestros depositantes y para nuestros accionistas. Eso no ha cambiado.
I afegeix que la decisió no té a veure amb la seguretat jurídica, tot i que la inestabilitat a llarg termini no és bona per a l'economia. Pel que fa als resultats, CaixaBank va guanyar l'any passat més de 4.800 milions, un 54% més, gràcies a l'increment dels ingressos i a la bona marxa del crèdit al consum i a les empreses. La cartera hipotecària va baixar lleugerament per l'encariment de l'Euribor, un fet que no li va comportar cap increment de la morositat. Sobre l'evolució d'aquest índex, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, Azar pronostica aquesta caiguda de les quotes mensuals.
Para aquellos que revisan a 12 meses, que es la mayor parte, esperamos que lo hagan
a partir de mayo o junio. En media, en el año 24, como todavía vamos a ver los primeros meses, repreciaciones al alza para los que tienen Euribor 12 meses, estamos esperando una caída de aproximadamente 20 euros al mes de reducción de cuota en media de nuestra cartera hipotecaria.
CaixaBank, que té 20 milions de clients, va pagar l'any passat uns 370 milions per l'impost a la banca i aquest any en preveu pagar 500. L'entitat tanca, com dèiem, la setmana de presentació de resultats dels grans bancs espanyols que conjuntament han guanyat 26.000 milions, un 27% més que l'any anterior.
És un quart de 3 de la tarda. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana rebutgen una reforma del Codi Penal per incloure en la llei d'amnistia els investigats per terrorisme i alta traïció. Una opció que ha posat sobre la taula aquesta setmana Jaume Asens, el negociador de Sumar amb els partits independentistes, després que els de Puigdemont van tombar el text dimarts exigint incloure-hi aquests dos supòsits, Núria Oriol.
El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, aclareix que no estan d'acord a deixar igual el text que no van aprovar dimarts i insisteix que cal enfortir-lo i no fiar els canvis a través d'altres opcions, com una reforma del Codi Penal del delicte de terrorisme plantejada a les últimes hores. Són declaracions en una entrevista a l'Hemicicle de Catalunya Informació que podreu escoltar íntegrament aquest vespre.
Nosaltres amb el que estem totalment orientats ara és enrobustir aquesta llei, el text de la llei. Ahir mateix el president Sánchez, també l'expresident Zapatero, doncs va dir que la llei d'amnistia inclourà tots els independentistes perquè no són terroristes. Doncs, per tant, a partir d'aquesta manifestació, que hi estem 100% d'acord, el que hem de fer llavors és, com diu el president Sánchez, doncs que la llei d'amnistia inclogui tots aquests supòsits.
Mentrestant, el president de la Generalitat referma que el redactat actual ja és prou sòlid i no calia cap canvi, però en qualsevol cas, si s'ha de fer algun retoc ara en el període d'esmenes que s'obri, remarca no pot ser a través d'una reforma del Codi Penal. Són declaracions a Pere Aragonès en una entrevista a AIFE, en què també ha fet una crida a la responsabilitat de tots els partits per poder aprovar l'amnistia el més ràpid possible.
Jo no entraria, crec, vaja, que seria introduir més risc i amb conseqüències no previstes entrar a modificar el delicte de terrorisme al Codi Penal. El problema no és el delicte de terrorisme al Codi Penal. El problema no és el redactat de la llei d'amnistia. El problema és l'ús arbitrari que estan fent de la instrucció judicial d'uns jutges clarament alineats políticament amb l'extrema dreta i la dreta espanyola.
De moment, el text encara no ha retornat formalment a la Comissió de Justícia a l'espera que dimarts la mesa del Congrés en fixi el calendari perquè pugui fer aquest pas i s'obri així un nou període d'esmenes que s'estima de 15 dies. El PP i Vox, però, han maniobrat avui per impedir-ho, avisant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que no pot donar aquesta ordre perquè entenen que la tramitació parlamentària d'aquesta llei ja ha acabat després de ser rebutjada per majoria absoluta en ple i, per tant, defensen que la llei ha de decaure.
I a tot això, el fiscal del cas Tsunami Democràtic qüestiona l'actuació del jutge Manuel García Castellón en la instrucció de la causa. En un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, el fiscal de l'Audiència Nacional acusa el magistrat de significativa falta d'arguments per imputar terrorisme als investigats per les protestes post-sentència del procés, Eva Compte.
Sí, entre ells l'expresident Carles Puigdemont, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i el membre de la mesa del Parlament, Rubén Wagensberg, que aquesta setmana ha anunciat que se n'ha anat a viure a Suïssa, justament perquè se l'acusa de terrorisme. En el text que el fiscal va enviar fa dos dies a García Castellón, també ha parlat d'incongruències, de contradiccions flagrants del jutge i de falta d'actuacions en la investigació. Fins i tot li diu que intentar passar el cas al Suprem perquè Puigdemont és eurodiputat és un acte totalment injust i faltat de motivació. Aquest fiscal, a més, és de l'ala conservadora de la judicatura i en ocasions anteriors havia estat molt dur en valoracions contra el procés independentista. I sobre un altre procés judicial vinculat a l'independentisme, el cas Volhov, avui la defensa de Josep Lluís Alai, mà dreta de Carles Puigdemont a Brussel·les, ha enviat un escrit al jutge Degà de Barcelona preguntant-li si va autoritzar l'entrevista del magistrat Joaquín Aguirre a la televisió pública alemanya. Tant Alai com Puigdemont, recordem, han demanat la recusació d'Aguirre, que instrueix el cas Volhov precisament per aquestes declaracions a la televisió.
Una cosa més abans de la publicitat. L'atur puja a Catalunya gairebé en 3.700 persones al mes de gener, un mes en què tradicionalment creix la desocupació. Sindicats i patronal alerten de l'estacionalitat i de la dificultat per reduir les xifres de parats, Mireia Sala.
Ara hi ha inscrits a les oficines 347.000 aturats, segons les dades del Ministeri de Treball. Si es compara amb el gener de l'any passat, l'atur ha baixat en 4.600 persones. Per demarcacions, on més ha augmentat la desocupació és a Girona i Barcelona. I per sectors baixa l'agricultura, la indústria i la construcció, però puja als serveis després de la campanya de Nadal. Des de Comissions Obreres, Ricard Bellera alerta que cada cop costa més reduir la desocupació.
Cada vegada es fa més difícil inserir laboralment les persones que estan registrades a l'atur per qüestions que passen de manera especial per combatre l'edadisme, per tenir una publicació de vacants, per tenir més orientadors.
Per la patronal Pimec també és preocupant la dificultat per reduir l'atur. Josep Ginesta és el seu secretari general.
Aquest estancament en la reducció de l'atur registrat, que no fa més que refermar i accentuar els nostres problemes estructurals respecte doncs, al que tenen altres països, perquè quan ens comparem amb la resta d'Europa seguim tenint una altíssima taxa d'atur, poc explicable per un país desenvolupat.
Pel que fa al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, aquest gener n'hi ha 3.675.000 a Catalunya, 35.000 menys que el mes passat.
Passant 5 minuts d'un quart, una pausa i de seguida us donem la data en què es demana que comenci el curs escolar.
Catalunya migdia.
Fer un pas és viure més.
Fer un pas és apuntar-se a teatre, és cuidar el planeta, és començar un esport.
Fer un pas és fer-te el carnet jove.
Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app i gaudeix dels avantatges del PAC Jove 2024. Carnet Jove, Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lua Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al febrer, al Teatre Poliorama.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró.
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki.
Què?
Fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days. 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Cort Inglés. Pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica, peça de 8 quilos per només 99 euros la unitat. Una ocasió única. Així són les ofertes límit a Supercor i Percor i Supermercat al Cort Inglés. Fins al 4 de febrer a la botiga web i app.
A MediaMarkt no en diem rentadora, en diem vull veure la teva roba al terra de la meva habitació i dins d'una rentadora Samsung de 9 quilos de càrrega per 399 euros. Aquest Sant Valentí ensenya el teu costat romàntic a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. El Consell Escolar proposa començar el pròxim curs escolar el 9 de setembre. Així ho han traslladat a la consellera d'Educació, Anna Simó, que ahir va assistir al plenari. El departament també es va reunir amb els sindicats i amb representants dels directors per buscar el màxim consens i acabar amb 2 anys de conflicte per l'avançament de l'inici del curs, Sara Canyete.
Sí, fons del Consell Escolar expliquen que s'ha demanat al departament que revisi l'avançament de calendari i detallen que diferents representants de la comunitat educativa, entre ells les famílies, van proposar deixar un marge de 5 dies laborables per preparar el curs. Això, amb el calendari a la mà, vol dir que els alumnes tornarien a classe el dilluns 9. Expliquen que ahir la consellera no es va pronunciar sobre la data i que només va apuntar que el curs no tornarà a començar després de l'11 de setembre com es feia anteriorment. Des del Consell també volen arribar a un consens sobre com s'ha de fixar la data d'inici de curs en general.
I el Ministeri de Sanitat es compromet davant el conseller de Salut, Manel Balcells, a requalificar la formació de les infermeres de diplomades a graduades durant aquest any. Això, però, no implica que automàticament hagin de cobrar més. Unes 500 infermeres convocades pel Sindicat Infermeres de Catalunya s'han manifestat durant la reunió que han mantingut Balcells i la ministra Mònica García a Madrid i no veuen malament aquest compromís. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Segons el conseller Manel Balcells, ha estat una reunió cordial i profitosa amb la ministra Mònica García. El Ministeri, en un comunicat, ha mostrat la seva voluntat de tirar endavant la requalificació del col·lectiu d'infermeria i de tècnics sanitaris. Segons Balcells, ho faran, per una banda, implicant el Ministeri de Funció Pública per autoritzar este canvi i, per l'altra, impulsant des de Sanitat la regulació per adequar els salaris al salt de categoria que demanen els infermeres.
Crec que es comença a obrir el camí que ha de permetre aquesta reclassificació que es faci, i que es faci el més aviat possible, i el compromís del 2024 és un compromís que és, des del meu punt de vista, possibilista, i des del compromís del Ministeri sembla que també.
Satisfacció també entre el col·lectiu d'infermeria, que seguiran fent pressió des del carrer. Avui s'han concentrat a les portes del Ministeri i s'han reunit amb el secretari d'Estat, Octavi Rodríguez, membre del Sindicat d'Infermeres de Catalunya.
I sortim molt, molt satisfets en quant a que per primera vegada veiem que el Ministeri tenen clar quines són les reivindicacions i tot allò que hem de canviar, no? De cara a les infermeres, i sobretot hem vist clar que saben com ho han de fer, saben quins són els canvis que necessita.
El conseller de Salut assegura que també s'ha avançat en una reclamació clau del seu departament, com és que Catalunya tingui un paper actiu en la compra i decisió dels fàrmacs que distribueix la sanitat pública.
Just uns dies abans que la pagesia comenci mobilitzacions també aquí, seguint les passes dels agricultors d'altres països a tota Europa, el ministre del RAM s'ha volgut reunir amb les organitzacions per saber de primera mà quines són les seves demandes. Luis Planas s'ha compromès a portar a Europa les reivindicacions del sector. Madrid, Àngels Lafuente.
El ministre Planas aposta pel diàleg amb el sector, s'ha de saber escoltar les reivindicacions, diu, i buscar solucions als problemes.
Un nivell de càrrega administrativa insoportable para muchos agricultores y ganaderos. Estamos de acuerdo en ello y hay tres eslabones de nuevo, el europeo, el nacional y el autonómico. Vamos a trabajar conjuntamente para identificar qué elementos son posibles en esa reducción administrativa.
Planas insisteix que la situació a Espanya no té res a veure amb la que es viu al camp a Europa. Aquí, insisteix, s'han fet els deures i la llei de la cadena alimentària és un exemple. Des de les associacions agràries, José Manuel Cebollada, de Saja, adverteix al ministre que sortiran al carrer perquè la situació, diu, és insostenible.
No vamos a poder cumplir con toda normativa de bienestar animal. Aparte de que venimos de un año de sequía que todos conocemos sin precedentes. Aparte de los precios que todo lo nuestro está subiendo y muchas de nuestras explotaciones tampoco las conseguimos hacer rentables por los precios. Ministro, la tormenta perfecta la tenemos ahora mismo.
El ministre s'ha compromès a treballar per simplificar la burocràcia que ve marcada per Brussel·les.
Israel es prepara per una nova etapa de l'ofensiva a Gaza, que tindrà com a objectiu Rafah, l'enclavament situat més al sud de la franja, a la frontera amb Egipte. Allà s'hi refugien avui més d'un milió de palestins amuntegats que han anat fugint els últims mesos a mesura que els bombardejos d'Israel anaven avançant des del nord. L'ONU defineix Rafah com una olla a pressió de desesperança. A Israel, localitats turístiques com Elat, al Mar Roig, estan trasbalsades per l'actual clima de guerra, amb afluència d'israelians que fugen i la desesperació dels visitants. Elat, Roser Oliver.
Bon dia. Les aigües del golf d'Àqaba al Mar Roig banyen la ciutat turística d'Elat. Des de l'inici de la guerra, els visitants han pràcticament desaparegut. Ara, els luxosos hotels, els únics clients que s'hi allotgen, són famílies israelianes que van haver de ser evacuades a causa del conflicte. Els vestíbuls s'han convertit en el lloc d'esbarjo per les criatures. El govern paga totes les despeses d'allotjament i manutenció. Després dels atacs de Hamas, a Elat hi van arribar més de 60.000 desplaçats. En queden 10.000, perquè molts han tornat a casa. Però no tothom s'hi veu amb cor, com el Shen, originari d'Esderot, una ciutat a només 2 quilòmetres de Gaza.
Allà tot està tancat. Encara fa por. Hi ha explosions constants, alerta vermella i sirenes.
L'absència de visitants ha tingut un gran impacte en els negocis turístics. L'Israel Bernstein fa 50 anys que ofereix passejos pels coralls del Mar Roig amb el seu vaixell. L'activitat li ha baixat un 75%.
Aquest vaixell és per a 220 persones i ara en portem unes 30 o 40. Tot és molt difícil. No dona prou per pagar els sous.
Ara els seus clients són famílies desplaçades a qui l'Ajuntament subvenciona la meitat del bitllet.
I a Rússia perilla la candidatura de l'únic opositor que pot incomodar Putin a les presidencials del dia 17 de març. La Comissió Electoral Central ha anunciat que ha trobat irregularitats entre les més de 100.000 signatures que ha presentat el pacifista Boris Nadeshkin, com, per exemple, que hi hauria el nom de persones mortes. Dilluns la comissió emetrà el veredicte, però l'opositor ja hi ha respost, Cristina Solies.
N'ha fet befa i li ha respost a la comissió que si veuen morts vagin a l'església a buscar un exorcista i no descarta acabar als tribunals. Nadia Jdin, de 60 anys, és físic de professió i exdiputat, es va presentar sense possibilitats, però s'ha convertit, per sorpresa, en un símbol. Té el suport dels principals líders opositors a la presó i a l'exili, com Navalny. Està en contra de la guerra a Ucraïna i vol retornar les llibertats als russos. Fa uns dies ho explicava així.
Vaig a les urnes com a opositor dels principis de les polítiques de l'actual president. Després d'haver llançat una operació militar especial, Putin va cometre un error fatal. Simplement ho ha d'entendre, i aquí està la resposta.
Fins ara el Kremlin ha dit que no el considera un adversari de Putin.
I a qui s'enfrontarà Putin en aquestes eleccions pel cinquè mandat?
Doncs no hi ha ningú que clarament li pugui fer ombra. Es presenten tres candidats de partits oficialistes que sempre voten a favor de les iniciatives al Parlament de Putin. Així responia, per exemple, el líder del Partit Comunista, Nikolai Jeritonov, quan va ser escollit candidat.
Espereu guanyar?
No puc dir això.
En què ets millor que Putin?
No, no puc parlar així.
No s'esperen sorpreses, per tant, les enquestes oficials donen a Putin el 80% dels vots. La participació, doncs, pot ser l'únic termòmetre fiable sobre el suport de la població, tant a Putin com a la guerra.
Trescat reimpulsarà el català a totes les seves finestres d'emissió. Avui s'ha presentat un pla de 30 mesures pels pròxims dos anys amb l'objectiu de revertir el retrocés en l'ús social de la llengua, especialment entre els joves, Montse Mas.
Entre les accions del pla d'impuls lingüístic destaca l'aposta pel doblatge en català. S'incrementarà un 34% les sèries i pel·lícules internacionals d'èxit doblades al català a la plataforma Trescat aquest any. I se cedirà prop d'un miler de doblatges i subtitulacions en català a les plataformes digitals externes. Per la presidenta de Trescat, Rosa Romà, el nou pla referma el compromís de la corporació amb la defensa i la promoció del català.
Volem incrementar la presència del català a l'entorn digital i també la importància del català en totes les finestres que ja teníem als mitjans de ràdio, televisió. I és que ens estem transformant tecnològicament per evolucionar i arribar a nous públics. Però aquesta transformació ha d'anar inequívocament de la mà del que és la nostra funció, la nostra missió fonamental, el compromís de Trescat amb la llengua i la cultura catalana.
També es preveu la difusió de més d'una vintena de programes específics de llengua i dos videojocs en català per a finals d'aquest any.
I mentrestant, entitats i ajuntaments de la Franja es mobilitzen a favor de la protecció del català i l'aragonès davant les intencions del govern del Partit Popular i de Vox d'eliminar el reconeixement d'aquestes llengües com a pròpies de l'Aragó. Han començat una recollida de signatures i preparen mocions per manifestar el malestar del territori. Lleida, Estela Bussoms.
El que més preocupa és que la llengua perdi pes al sistema educatiu. Actualment l'ensenyament del català és voluntari, però el trien el 80% de les famílies. N'hem parlat amb el sociolingüista i professor de la Universitat de Saragossa, Nacho Sorolla, i amb Nacho López Sussin, exdirector de Política Lingüística Aragonès i membre de l'Associació Cultural Rolde, que promou la recollida de signatures a través del web change.org.
D'alguna manera ataquen el prestigi de la llengua en el fet de que sigui una llengua normal que s'utilitza, que s'aprèn, que es transmet familiarment, que s'aprèn al sistema educatiu.
És algo que està perfectament integrat en el sistema educativo y que podría peligrar en el caso de que se anulara esta protección que tienen a través de la Ley de Patrimonio Cultural.
Fins aquest migdia han recollit unes 3.200 firmes i també des del món municipal es volen mobilitzar. Antonio San Juan és l'alcalde socialista de Mequinensa.
El que estem preparant són mocions en defensa del català i de l'aragonès. Això serà un primer pas per aixecar la veu i perquè siguem escoltats.
Justament aquest febrer es commemoren els 40 anys de la Declaració de Mequinensa, que va servir per promoure l'ensenyament, la protecció i la dignificació del català a l'Aragó.
La Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia envia a la mesa del Parlament la compareixença del cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, perquè la traslladi a la Fiscalia. És la segona vegada que no s'hi presenta, com tampoc ho han fet el vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense i el president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, Marc Riera.
A la sessió d'aquest matí, la presidenta de la Comissió, la diputada Susana Segovia, dels Comuns, ha lamentat la incompareixença de tots tres, especialment la d'Omella, que per carta va argumentar que no hi anava perquè considera que els abusos ja els investiga el defensor del poble al Congrés.
Per respecte també a la institució a la qual pertany, a la institució de l'Església Catòlica, creiem que era important que poguessin venir aquí a donar el seu testimoni, a explicar la seva versió dels fets. Entenem que la mateixa Església ha anunciat que farà una comissió d'investigació i creiem que això no és excusa perquè vinguin i respectin el que és el Parlament de Catalunya en la seva citació.
Els grups d'Esquerra, Junts i Comuns han defensat la decisió de la presidenta de traslladar el cas davant la mesa perquè n'informi la Fiscalia i aquesta prengui la responsabilitat penal que correspongui. Tot i això, tots els casos enviats fins ara al Ministeri Públic s'han arxivat.
I segons us avança Catalunya Ràdio, la família de la víctima mortal de la caiguda d'una palmera al Raval de Barcelona l'agost passat demana que declari al jutjat un expert en aquests arbres que assegura que l'accident s'hauria pogut evitar. Aquest professional, que té més de 30 anys d'experiència, afirma que hi havia diverses anomalies que indicaven que la palmera podia caure. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Assegura que la palmera va acumular massa pes i no va aguantar. Sosté que aquests arbres, les femelles, com la que va caure, acumulen quilos de dàtils fins a més de 300 i que en aquesta, a més, durant anys no se li havia retirat la palma seca. Sentim Carlos García, d'Ofici Palmer, que durant 17 anys va treballar a la brigada municipal d'Elx tenint cura d'aquests arbres.
Era una hembra. No se le han retirado los dátiles. Tenía mucho peso. No se le han retirado las palmas durante muchos años. Tenía mucho peso. Encima tenía un anillo, un estrechamiento en el tronco, lo cual la hacía más débil. Y ya por último, havia un nido de cotorres.
També subratlla que les revisions sovint es fan sense tenir en compte el tronc de l'arbre perquè es puja directament amb una grua a la capçada. Tot plegat ho explica en un vídeo que ha difós per internet. El consistori, per la seva banda, va assegurar que la palmera es va revisar al març i que no s'hi va detectar cap anomalia.
Passen 5 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Paraules són paraules.
Paraules sonores.
Paraules obertes.
Paraules fins i tot trencades. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Del 3CAT a les pantalles de Times Square. Anem a la Fira de l'Audiovisual ICE i us expliquem el present i el futur dels nous platós, els nous formats i les plataformes en la fira més important del món del sector audiovisual.
Pop-up, el videopodcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT. Catalunya migdia.
L'escriptor Marc Pastor fa un homenatge al western al seu últim llibre, Riu de Safirs, un títol que és una picada d'ull al clàssic Rio Bravo. La novel·la està situada a l'illa africana de Madagascar i el tema clau és el destí, Montse Camps.
Sí, l'escriptor i mosso d'esquadra juga amb els gèneres literaris i presenta una novel·la negra d'aventures i fantasia i explícitament també és un llibre del Far West. El protagonitzen un tinent de la policia i una misteriosa estrangera, Esmeralda, que el canell d'un tatuatge amb una paraula, fatalitat.
Tinc alguna espècie d'obsessió amb la lluita contra la fatalitat. Que tots tenim una espècie de destí fixat, però tots intentem lluitar contra aquest destí, tots intentem crear-nos el nostre propi destí. De vegades ho faig a través dels viatges en el temps, de vegades a través d'unes regles de ciència ficció, jo mateix m'adono que el que estic escrivint una vegada i una altra són personatges intentant lluitar contra el seu propi destí.
L'escenari és un jaciment de safirs real que hi ha a la illa i que va convertir la zona en un lloc molt violent a causa de la cobdícia. Pastor ho descriu amb la intenció clara de no caure en estereotips.
Estic descrivint una realitat puntual que va existir, que és una febre de l'or, no? Una febre del safir a Ilaca, on hi va haver moltíssima violència. Ser una altra manera, suavitzar-ho, seria condescendent. Seria una espècie de paternalisme neocolonial per la meva part que només faria que reafirmar aquest privilegi d'home blanc escrivint sobre l'Àfrica.
Riu de Safirs, publicat per Edicions 62, coincideix amb la sortida al mercat d'un altre llibre seu, L'Horror de Requiem, publicat per Mai Més.
Haben Sie einen Beweis? Wir können mit dir nicht darüber reden, Oscar.
I això que sentim és la pel·lícula Sala de Professores, una de les rivals de la Societat de la Neu als Oscars i que s'estrena avui, Marc Garriga.
Sí, la pel·lícula alemanya està nominada en la categoria de millor film internacional. És un thriller sobre un robatori en un centre escolar que una de les professores decideix aclarir fins a l'últimes conseqüències enfrontant-se a pares, companys i alumnes. Una trama que acaba sent com un laboratori social i que també la duta està nominada al Goya millor film europeu. La dirigeix l'alemany d'ascendència turca Ilker Çatak.
I una altra pel·lícula que es va quedar a les portes de les nominacions als Oscars, però sí que va entrar a la shortlist prèvia, és la danesa La Terra Promesa.
Ludwig Kellen, benvingut a la mansió Held.
Vol conrear el...
I arriba en versió en català, una cinta històrica amb Mads Mikkelsen com a màxim reclam. També en català s'estrena la terrorífica La Plaga, no apta per als aracnofòbics, i completen la cartellera la comèdia lleugera de detectius Argyle, l'intens thriller policíac Misantropo, la sorprenent cinta de ciència-ficció Concrete Utopia, L'Os d'Or, de l'anterior Berlinale, el conmovedor documental En el Adamant, un film esbojarrat protagonitzat per Mario Vaquerizo, La reina del convento, i l'aposta infantil de la setmana, Katak, la pequeña ballena.
I abans dels esports, aquest divendres també és dia d'estrenes musicals. Avui ens en destaquem algunes.
El dia es va llevant, sabent que hi ha...
Aquest és Sergi Carbonell, que publica avui Crisàlida, un disc conceptual que reflexiona sobre el canvi permanent a través d'una història d'amor, Valeria Obereda.
L'exmúsic de Charango presenta el seu primer disc curt, un EP, en què les cançons han anat apareixent cada setmana com si fossin els capítols d'una història. Per ell, tots els temes del disc comparteixen concepte.
La idea que crec que abraça tot el disc és la de l'última cançó, que parla de, del canvi, no? Crec que al final el que intentava, doncs, expressar i transmetre amb Crisàlida és el canvi, aquest canvi permanent.
I una altra novetat.
Al sud-oest d'Austràlia l'any 1932 tornava cap a casa en un novembre calorós.
És Ocells, el nou treball del Pony Pissador.
Un disc de folk amb 11 cançons, totes en català, que expliquen des de contes infantils fins a històries medievals. Martí Selga apunta als experts d'ICAT on han, donen tret la musicalitat de cada tema.
El guisat del tio Benito, simplement el que és nostre és l'arranjament, com les hem combinat. Després hi ha el Rafa, el Garrafa, que allà hi ha dues tonades catalanes tradicionals. Però tota la resta, és lletres, vostre, eh? És vostre. El repte.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El comiat de Xavi continua centrant bona part de l'actualitat del Barça.
Sí, perquè avui Joan Laporta ha assegurat que Xavi seguirà sent l'entrenador del Barça fins a final de temporada, passi el que passi.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Fa pràcticament una setmana que Xavi va anunciar que el 30 de juny marxaria del Barça i avui el president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que serà així, que Xavi es quedarà fins al final, encara que els resultats esportius de l'equip no acompanyin. Ho ha dit en una entrevista a RAC1. Anem a la ciutat esportiva, on d'aquí uns minuts precisament ha de parlar Xavi, Ramon Salmurri, però el que deia, missatge clar avui del president de Laporta.
Sí, sobre aquesta sortida diferida del tècnic, diu Joan Laporta que li accepta per la figura que és i que representa Xavi Hernández per tot el barcelonisme i també perquè entén que és el millor pel Barça a hores d'ara. Ara bé, ha deixat clar que si hagués estat un altre entrenador, doncs l'hauria destituït ja. Un Joan Laporta que ha explicat que no té cap mena d'intenció de destituir Xavi Hernández pel que resta de temporada. I sobre el seu substitut, sobre el nou relleu, Laporta ha subratllat una vegada i una altra que és una decisió de Deco, el director esportiu, que ell no ha parlat amb ningú, amb cap entrenador, però que des del club tenen molt clar el perfil que busquen.
Crec que és el millor per aquesta temporada. Per nosaltres continuarem fins al final de temporada. No destituiré en Xavi perquè penso que no s'ho mereix que el destituïm. El que mereix és que confiem en ell, que ell és el primer que vol que aquesta fórmula surti bé fins a final de temporada. I aquí, en aquest sentit, el Xavi és prou honest per, si no funcionés, dir-nos el que ens hagi de dir.
Un Laporta que ha carregat durament contra el Real Madrid per la decisió de demanar una ampliació del període d'investigació judicial en el cas Negreira. Ha acusat Florentino Pérez de cinisme. Reconeix que van de la mà, això sí, Barça i Madrid en la Superliga. Una Superliga que pretén engegar-la sense, de moment, els equips de la Premier League i en un o dos anys màxim. Si no, diu Joan Laporta, ens ho haurem de replantejar. I, per cert, ha subratllat en diverses ocasions la importància de complir amb el pressupost d'aquesta temporada per d'aquesta manera tornar a la norma 1-1 del fair play financer i sortir de l'etapa més fosca, ha dit el president, dels darrers anys del club.
Xavi parlarà d'aquí uns minuts, oi? Després d'entrenament.
A les 3, exactament, en la roda premsa prèvia al partit contra l'Alavés, en principi, de cara a aquest duel, Xavi recuperaria a Íñigo Martínez.
Ahir es va tancar el mercat de fitxatges i el Girona ha fet balanç. Quina valoració n'ha tret el director esportiu Quique Cárcel, Eduard Solà?
No ha vingut ningú
Cárcel reconeix que volien un pivot, però que les opcions que els han sortit i els agradaven no els han pogut acabar fent, i dels centrals també hi han pensat i volien un jugador de futur, però al final ni un ni l'altre. No ha arribat ningú, i el que més ha destacat Quique Cárcel ha estat que no ha marxat cap dels jugadors de l'actual plantilla, i això que, segons el director esportiu, hi ha hagut jugadors que han rebut ofertes. Quique Cárcel ho ha dit d'aquesta manera.
El primer i principal que tant el míster com jo tenia molt clar era que no volien que sortís ningú de l'equip. Jo crec que ningú volia marxar per el moment que estem vivint, sempre venen o se sonen situacions, i la d'intentar firmar, hem estat treballant moltes coses. Sincerament crec que el jugador que vingui, tal com està l'equip, no serà fàcil que tingui oportunitats. Crec que l'equip està molt tancat, perquè el rendiment dels que estan crec que està sent brutal.
Sobre Oriol Romeu, Quique insisteix que és un jugador que els agrada i que ara no l'han pogut portar per diverses circumstàncies. A l'estiu, però, segur que serà una altra cosa. També a l'estiu preveuen dificultats per retenir algun dels jugadors de l'actual plantilla, però que ara estan treballant i treballaran per intentar que no acabin marxant. I sobre el futur de Mitchell, que si hi ha algun equip que el vol, diu que té contracte fins al 2026 i el tècnic està feliç a Girona.
La Mitchell ho està fent molt bé i això és molt clar. I aquesta sensació de que cap de venir a buscar Mitchell, pues la tindrem. Em preocupa poc en l'aspecte de que jo ara només estic enfocat en partida de Real, jo crec que el míster és el primer que està enfocat en això, i en el moment que estàs pensant en el següent pas és quan ja te comences a confondre. Jo crec que el míster ho té més clar que jo. Ell està molt tranquil, està molt feliç, ell que ho verbalitza cada setmana. Jo crec que ell vol complir el seu contracte, és l'únic que està pensant ara mateix.
Avui ha parlat Quique Cárcel, després també ha parlat Mitchell a la prèvia del partit de demà Girona-Real Ciutat a les 9, amb Eric García i Juanpe, que ja estan recuperats. Recordem que el Girona començarà el partit de demà, que no serà líder perquè ahir va guanyar el Madrid.
Doncs precisament serà aquest l'objectiu del Girona, perquè com deies, Eduard, el Madrid va recuperar el lideratge després de guanyar ahir al Getafe del Serra.
Dos gols de Joselu, un en cada part, van donar els 3 punts als blancs, que els permeten d'aquesta manera recuperar el primer lloc que fins ara tenia el Girona. Un Madrid molt sòlid, que va poder tornar a comptar amb Bellingham després de complir un partit de sanció, i amb Luka Modric a titular, a qui no van afectar gens les notícies sobre la seva marxa a final de temporada. Amb el d'ahir ja són 6 els triomfs consecutius de la Lliga de l'equip d'Ancelotti.
Creo que estamos teniendo una buena racha, el equipo enchufado, ha jugado muy bien hoy, desde el primer minuto hasta el último, ahora preparar el derbi.
I com ara li sentien dir al tècnic italià, el pròxim partit dels blancs, diumenge que ve, al Bernabéu, el derbi davant l'Atlètic de Madrid.
Avui s'obre la 25a jornada de segona amb l'Elx Burgos. A partir de 8:45, el guanyador d'aquest partit avançarà a l'Espanyol a la classificació, i Sergi Andreu deixarà provisionalment l'equip blanquiblau fora dels llocs de play-off descens.
Sí. L'Espanyol afronta aquesta jornada com a 6è classificat amb 38 punts, a 3 de l'ascens directe i a 7 del líder, que és el Leganés. Només ha guanyat un dels últims 7 partits de Lliga. Diumenge arriba, sense cap dubte, l'enfrontament més important de la temporada, contra el Llevant a casa. Serà l'11è partit de Lliga de Ramis, i si no guanya l'Espanyol serà l'últim. Fins ara ha sumat 13 punts dels 30 que ha disputat, menys del 50%. Dilluns passat el Consell i la direcció esportiva es van asseure per analitzar la situació, i la conclusió és que aquest Espanyol Llevant és un match ball amb tota regla pel tècnic tarragoní. Per si la situació no fos prou tensa, el club va tancar ahir el mercat sense cap incorporació, més enllà del retorn del cedit Rubén Sánchez i la sortida del brasiler Ramon Ramos. Això encara ha crispat més els ànims entre l'afició, que diumenge deixarà sentir de ben segur el seu malestar cap a la propietat a l'Stage for the Stadium.
Tornarà a parlar una mica de mercat, perquè sembla que les sortides diferides s'estan posant de moda al Barça, després dels anuncis de Xavi Hernández i de Jonathan Giraldez. Avui ha estat Sandra Paños qui ha avançat que també marxarà a l'estiu, Marcos García.
Paños dirà adéu a final de temporada després de 9 anys defensant la porteria del Barça. La portera ha fet un comunicat on explica que el Barça sempre serà casa seva, que hi haurà oportunitat d'acomiadar-se com cal a final de temporada, però que ha arribat al final d'aquesta etapa. És la 8a jugadora amb més partits al Barça femení, un total de 270 aparicions. Actualment, això sí, és la suplent de Cata Coll. A les darreres hores s'ha fet oficial el que us dèiem a aquesta hora ahir, el que us avançàvem en aquest programa, que Cissat Oshoala ha estat traspassada i ha acabat al Bay FC, que és un equip de San José, a Califòrnia. Oshoala, per tant, jugarà a la MLS femenina. Ha firmat fins al 2026 amb una opció per allargar fins al 2027 i el Barça s'ingressaran aproximadament uns 150.000 euros. Pel que fa al mercat de la primera divisió masculina, cap bomba extraordinària. Això sí, els tres moviments més destacats de les darreres hores els ha fet el Betis i tots d'entrada. Arriben Bacambo del Galatasaray, Pablo Fornals del West Ham i Chimi Ávila de l'Osasuna.
Aquest moviment de Chimi Ávila t'ha tingut entretingut. Soroll, eh?
Sí, és que tenia Getafe,
era un serial, era un serial, sí, sí. Fem una pausa i quan tornem, Eurolliga.
Catalunya migdia.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins per només 9,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Una coproducció de 3CAT.
Vostè no té ni idea de què ha viscut.
Nausicaa Bonin és Neus Català.
No volem oblidar mai el que ens han fet. Ho enteneu? Mai.
La història de la resistència i la lluita per la memòria. Un cel de plom. Estrena a TV3. Aquesta nit és la gran pel·lícula.
I a la plataforma digital 3CAT. Descarrega-te-la.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Avui nou partit d'Eurolliga pel Barça. En aquesta 25a jornada els blaugranes visiten la pista de l'Estrella Roja a Servi, un partit que Ernest Macià arriba només 48 hores després de derrotar la Virtus de Bolonya i refermar-se en aquesta segona posició.
És veritat, i el Barça ha d'aprofitar aquests dos partits que venen i que els rivals jugaran entre ells, els rivals directes, per assegurar aquesta segona posició, perquè, per exemple, la setmana que ve els dos rivals directes s'enfronten directament en un partit a Atenes. Per tant, avui i contra l'Alba de Berlín la setmana que ve, ideal perquè el Barça es consolidi a la segona plaça. El problema, jugar fora de casa. Europa ha perdut 7 dels últims 9 desplaçaments, i és que, clar, jugar a Europa en pavellons com el d'avui, 19.000, 20.000 persones, fàcil no serà. Aquest és Roger Grimau.
Segur que qualsevol dels partits que ens queden amb el nivell que estava en aquest any a Eurolliga, els últims anys, serà duríssim, especialment és un camp, l'Estarc Arena, on apreten molt, on l'Estrella Roja surt amb una energia espectacular, especialment als inicis de partit, molt preparats per intentar igualar aquesta energia.
La transmissió d'aquesta Estrella Roja Barça la podeu seguir, com sempre, a l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. I, per cert, Ernest, que ahir sentíem a l'entrevista que fèieu al matí a Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrella, amb el Gasol, parlant d'aquest anunci de retirada de la samarreta amb els Memphis, i, vaja, ja ha mogut fitxa el Memphis.
Sí, és que, a veure, el Marc ja ho sabia, el que passa que no ho va poder verbalitzar. O sigui, se li va una mica entreveure que pel canvi d'hores potser encara no... Ja se sabia, el que passa que ell no va voler avançar-se al club. Serà el dia 6 d'abril, entrades per la gent que hi vulgui anar al pavelló, al voltant dels 30-35 euros per veure la retirada en un partit, al descans, de la samarreta de Marc Gasol.
I demà hi ha una cita important a Doha. Max Liñán es convertirà en el primer saltador català que competeix en un mundial de salts. El jove de 18 anys del Club Natació Barcelona participa en dues proves d'aquest mundial. Maria Guixà.
Sí, en una prova que és olímpica, la plataforma sincronitzada, i una altra que no ho és, que serà amb la que debutarà. La plataforma sincronitzada mixta ho farà ja demà fent parella amb Anna Carvajal, que és madrilenya, que té 17 anys. I el dijous serà el torn de l'altra prova, de l'altra final, en aquest cas fent parella amb Carlos Camacho, que també és de Madrid. Per Max Liñán, ser en aquest mundial, ser a Doha, és la cirereta d'un pastís que fa molts anys diu que cuina a foc lent.
Per mi és un orgull estar aquí, ja que aquests últims mesos preparatius del mundial han sigut molt durs, i el fet d'haver complert l'objectiu de classificar-me per aquest mundial, doncs és una recompensa a tot el sacrifici d'aquests últims mesos i d'anys de treball.
L'objectiu, al marge d'adquirir experiència, és intentar obtenir el bitllet olímpic. Això seria possible si amb en Carlos Camacho queden entre els 12 millors classificats. Max Liñán fa tot just una dècada que va iniciar-se amb els salts de trampolí, primer a Barcelona, passant pel car de Sant Cugat, i actualment residint a Madrid, on aquesta temporada s'hi ha traslladat per entrenar-se amb la selecció espanyola absoluta.
A tot això, Maria, la competició ja ha començat. Com ha anat la jornada per als catalans de natació artística?
Sí, el primer que ho ha fet ja, el primer que ha debutat és el Denis González, ho ha fet a la preliminar de solo tècnic en categoria masculina. Ha obtingut la tercera millor puntuació dels participants per darrere el xinès Yang Shunsheng i del colombià Gustavo Sánchez. La final serà el dilluns, a partir de les 6 de la tarda. També avui competeix Iris Tió, ho fa en la preliminar de duet tècnic, i el waterpolo, en aquest cas en categoria femenina, no s'estrena fins al diumenge. Serà quan Espanya debuti contra la Xina a partir de 8:45 del matí.
I ja és oficial, Lewis Hamilton fitxa per Ferrari. El 7 vegades campió del món de Fórmula 1 recalarà l'equip italià, però a partir del 2025, una arribada que Montserrat obliga Carlos Sainz a buscar-se equip.
Sí, Lewis Hamilton, de 39 anys, assegura que ha passat 11 anys fascinants amb Mercedes i es mostra molt orgullós de tot el que ha aconseguit. Va arribar a l'escuderia alemanya quan tenia 13 anys amb el programa de joves pilots i admet que marxar de Mercedes ha estat la decisió més dura que ha pres a la seva vida. Ferrari fitxa la gran icona del Mundial de Fórmula 1 perquè vol tornar al capdavant. L'escuderia italiana no guanya el Mundial des del 2007, quan ho va aconseguir amb el finlandès Kimi Raikkonen. Ferrari invertirà més de 40 milions d'euros per pagar el salari de Hamilton. L'arribada de Hamilton fa que el pilot madrileny Carlos Sainz hagi de marxar de Ferrari. Amb 29 anys, dues victòries i 18 podis a la Fórmula 1, el madrileny té contracte en vigor amb Ferrari fins a final de temporada. Un cop anunciada la renovació de Charles Leclerc fa uns dies i l'arribada de Hamilton ahir, Sainz anunciava la marxa de Ferrari després del 2024. Carlos Sainz porta 10 anys a la Fórmula 1, 4 temporades a Ferrari, i entre els seus possibles destins hi ha Sauber, la mateixa Mercedes, o bé Aston Martin, l'actual equip de Fernando Alonso.
Més motor, un dels grans al·licients de la temporada del trial indoor que comença diumenge al Sant Jordi és continuar veient un pilot de 41 anys, com és Adam Raga, immers en un nou projecte esportiu. Després de 8 anys amb la marca de Jordi Tarrés, Raga ha hagut de buscar-se la vida, Damià Aguilar.
Tarrés li va comunicar a Raga a finals de la temporada 2023 que la marca TRRS volia apostar els pròxims 3 anys pel jove Aniol Gelabert, de 23 anys. Jordi Tarrés ha reconegut a Catalunya Ràdio que la raó de no renovar Raga també va ser econòmica.
Aquest canvi d'estratègia per ajudar a més pilots, no? Perquè el tenir una figura com l'Adam Raga, que ja s'emportava tot el pastís, no ens permetia poder fer aquesta altra feina, i també ens fa il·lusió, no?, el fet de tornar a començar amb un pilot jove.
El 6 vegades campió Adam Raga és a punt de fer 42 anys i TRRS tampoc no es volia trobar amb una retirada i sense opcions de fitxar substitut. El d'ull de Kona, però, es va bellugar ràpid i va trobar en la marca Sherco l'escenari perfecte per seguir en actiu, desenvolupar una moto nova i esdevenir el número 1 de la marca francesa.
Una mica van deixar de confiar en mi i tal, doncs tinc ganes de fer-ho bé, i bueno, estem treballant moltíssim amb la moto per fer-la competitiva, el màxim de competitiva possible, intentar fer pòdiums.
Raga ja va debutar el mes passat amb un podi en una exhibició a Sheffield. Diumenge és l'hora de la veritat amb la seva primera sortida al Mundial amb la Sherco. La prova del Sant Jordi, la catedral del trial indoor, obre la temporada del Mundial i començarà a les 5 de la tarda.
I avui comença el Sis Nacions de rugby, Eudal, marcat per les absències destacades.
Normalment, l'edició del Sis Nacions que es disputa immediatament després d'un Mundial, com és aquest cas, acostuma a ser diferent. I aquest any podríem dir que més que mai, perquè alguns dels jugadors que han marcat els darrers anys la història d'aquest torneig, aquest cop ja no els veurem. És el cas del capità d'Irlanda, Jonathan Sexton, que fa uns mesos enrere va anunciar que es retirava. Del d'Anglaterra, Owen Farrell, que renuncia a la selecció. Del mig d'obertura de Gales, Dan Biggar. O del capità de França, Antoine Dupont, que ha decidit renunciar al torneig per preparar els Jocs Olímpics de París amb la selecció de rugby a 7. Tot i això, el Sis Nacions sempre està per damunt de tots aquests noms propis i durant un parell de mesos podrem viure un rugby d'altíssim nivell. I els Sis Nacions d'aquest any s'obre aquest vespre al Velodrom de Marsella a partir de les 9 amb un partidàs França-Irlanda, o el que és el mateix, el guanyador de l'edició del 2022, França, davant el campió de l'any passat, Irlanda, que entrena Andy Farrell.
It'll be a great game to watch, I'm sure. There's no doubt about that.
the stadium, the atmosphere.
Estic segur que es veurà un gran partit, sense cap mena de dubte. L'estadi, l'ambient, serà el primer partit dels sis nacions després del Mundial. Per tant, estem emocionats davant d'aquest esdeveniment. Per nosaltres és difícil trobar més al·licients per tal de fer un bon partit en un gran escenari com aquest.
All expectations we expect to perform on the big stage and doesn't really get any bigger than this one.
Els altres dos partits a la primera jornada jugaran demà, Itàlia-Anglaterra i Gales-Escòcia.
I aquesta setmana es disputa a Austràlia la primera prova de la Copa de les Nacions de ciclisme en pista i participa Elena Casas, que encara busca la classificació per disputar els Jocs de París, Carles Vila.
La ciclista de Vilaseca ho té complicat, però confia en esgarrapar en punts com de fet ja va fer el Campionat d'Europa fa unes setmanes. Casas està centrada ara a la modalitat de Keirin.
Ara mateix doncs, les rivals són sobretot la corredora de la República Txeca, que just està al tall i jo estic just darrere, amb gairebé 200 punts i bueno, serà molt important aquesta competició de cara a seguir retallant aquesta distància que, bueno, que ja també a l'europeu vam poder anar apropant. Ja tenim en compte les rivals d'altres països com Hong Kong i Malàsia que també estan darrere.
Elena Casas disputarà la prova de Keirin diumenge, abans dissabte ho farà també la modalitat de velocitat individual. En aquesta Copa de les Nacions, a Austràlia, també hi participarà el barceloní Eric Martorell.
Avui cita important, tenis taula, el Noli Les Borges rebrà l'equip, el líder de la categoria, per tant, partit important. Fins aquí la informació esportiva, tornem dilluns a la mateixa hora, seguim amb la segona hora al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.